molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Quan escolteu aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 8 de la tarda i que això és molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui us haig d'explicar una altra cosa. Primera, que aquest programa es remet el dissabte a les 3 de la tarda, o sigui que si algú vol escoltar-lo el dissabte també ho pot fer-ho. L'altra cosa, no m'agrada, però és així, la propera setmana no hi serem, perquè hi ha una programació especial de Setmana Santa, que hi farem. També que el dia 27 és el Dia Mundial del Teatre. En aquest cas, com que és el diumenge de Setmana Santa, a Sant Cugat ho celebrarem el dissabte, dia 2 d'abril, al Celler Cooperatiu. I a més tenim un gran convidat. Qui serà? Ja us ho diré. De fet, us ho vaig dir quasi la setmana passada, que probablement, però, com sabeu, abans... La homilia de molta comèdia. Avui, a Catalunya fa anys que la ballem. Estimats germans de les arts escèniques, avui parlem de dansa. Probablement la primera de les arts escèniques de la història, perquè, clar, primer va ser el moviment, i després la música, el so que l'acompanyava, i més tard la paraula, el teatre que expressava idees i sentiments amb la veu. Aquelles idees i sentiments que, com deia, molt abans la raça humana va mostrar només amb el moviment. Al nostre país sempre hem ballat. Algú podria afegir que fa temps que la ballem. Però en aquest cas vol dir una altra cosa, és una frase feta, perquè fer ballar algú vol dir, utilitzant una altra frase freta, que algú se li està prenent el pèl. Aquí a Sant Cugat hi ha moltes escoles de dansa, tota mena de dansa, clàssica, popular, hip-hop, contemporània, l'indi, Bollywood, tap dance, reggae, tango, dansa del ventre, flamenc, lluny llarg i llarg i llarg, inacabable, etc. Hi ha esbars, dos, i el Ball de Gitanes ha portat a més de 200 parelles a la plaça Octavià fa pocs diumenges, a la festa de Carnaval. La qüestió seria preguntar si, suposant que alguns dels nois i noies que ara estan estudiant destaquen la dansa, tindrà algun lloc on poder després créixer artísticament? I també, plantejar-se la seva vida professional? Tal com cal. En el nostre teatre auditori sempre s'ha programat força dansa, de totes les línies, i s'ha demostrat que hi ha un públic interessat. Però el nostre gran teatre del Liceu no té companyia pròpia, fa bastants anys, i el Mercat de les Flors, l'espai nacional dedicat a la dansa, intenta programar contínuament, ho fa de veritat, això és veritat, però amb uns pressupostos minsos, que cada cop ho són més. Als anys 60 i 70 van florir a Catalunya moltes iniciatives de dansa contemporània, moltes companyies i grups de gent jove que van sorgir de les vocacions personals i de les ganes de fer coses noves i conquerir i compartir les seves inquietuds aquí i arreu. Però aviat varen entendre que només podien tenir possibilitats de mantenir-se, de perdurar, de créixer, si sortien fora del país. Això és necessari, sí, en qualsevol mena d'art, en qualsevol classe d'aventura creativa. Però sempre és imprescindible, també, que hi hagi un espai que l'artista sap que quan torni hi tindrà un lloc, un suport, una casa pròpia, que li permet crear un públic, la seva darrera raó de ser. Tinc la impressió, repetint el que vaig dir fa poques setmanes, que si el nostre pressupost per la cultura, per tots els àmbits culturals, tots, és de... l'àmbit cultural d'un país de 7 milions i mig d'habitants, és de 200 milions, una dècima part del pressupost d'Àustria, que només té 1 milió d'habitants més, ho tenim bastant fotut. Aquesta és la veritat. O sigui que, estimats germans, la seguirem ballant.
No pateixi, senyor Eduard.
Què li passa, Isabel?
No pateixi, que l'altre dia vaig trucar aquest al Santi Vila, que ja sap que vaig ser canguro seva.
Ah, sí?
Sí, aquest noi es va seure la faldeta.
Què diu ara?
La Rita Tanet li feia jo.
Què diu ara?
Sí. Doncs ja li vaig dir, escolta, ara quan facis això del país i tot això que ha de venir...
Oh, falten només 16 mesos, eh?
Sí, per això que comencin ja a fer el càsting per la Companyia Nacional de Dansa Catalana.
Sí?
O sigui, de Catalunya, una, i després la de dansa catalana, i tornem a recuperar allò de les Bàrbar de Gay i el Salvador Melo i tota aquella colla, ja ho sap què va passar, no?
Sí, home, i tant.
És que sí, doncs ja em va dir que sí, que li porti les idees.
O sigui, que vostè s'ho va... Sí. Ell va dir que sí i vostè s'ho va creure.
Sí, jo estic a la taula del disseny, això del nou país, com serà el nou país amb el tema cultural.
Ah, no, que
això... Soc la presidenta de la Mesa, sí.
Això no m'ho havia dit?
Sí, senyor Eduard, sí.
Però com és possible? Jo sense saber-ho.
Bueno, no ho digui ningú, eh? És confidencial.
No.
Pot saber. Però bueno, tots els suggeriments que m'arribin, jo puc passar, eh?
Estic content. Vinga, doncs continuem a la cosa. Estem escoltant una música d'en Borja Ramos d'un espectacle que es diu Futball. No el confonguem. I tenim aquí a l'estudi a Sergi Alabert, un convidat al que tinc molt de gust en presentar i en saludar i dient-li, una vegada més, que li agraïm molt que hagi tingut la gentilesa d'estar aquí amb nosaltres.
Molt de gust igualment. Moltes gràcies per invitar-me.
Cesc, per començar, explica'ns, què és Futball?
Futball seria un espectacle que neix de les relacions entre la dansa i el futbol. Jo he jugat a futbol molts anys, en competició, amb l'equip del meu barri, el Centre Parroquial de Sarrià. Soc soci des del Barça des que tinc ús de raó i sempre he tingut el desig de fer aquest espectacle. Per mi el futbol també és cultura. I aleshores, doncs per fi vaig aconseguir els ressorts, és a dir, a través de... Aquest espectacle està coproduït pel Teatre Nacional, el Futbol Club Barcelona i Media Pro, a part de la nostra pròpia companyia, i em vaig poder tirar aquesta aventura. Però no és un espectacle sobre tant, sobretot la part sociològica o que si guanyes o perds, sinó és un espectacle sobre els aspectes tècnics del futbol. És a dir, i... a través dels aspectes tècnics, també els aspectes dramàtics, però és un anàlisi, i nosaltres diem com és analitzar el que és el futbol, i aleshores els seus equivalents dancístics, però no a base de fer els moviments com els futbolistes, que això no té interès, sinó els seus equivalents futbolístics. La dansa i el futbol no ho sembla, però tenen molts punts en comú. Per exemple, el més important del futbol, el més difícil del futbol és el control de la pilota. Et tiren una pilota i tu amb la cama l'has de controlar. L'has d'aturar, capturar i posar on vulguis. Per fer això has d'alliberar una cama. Has de fer que una cama se't converteixi en un braç. Això és el més difícil també de la dansa.
Però això no ho havia pensat mai, Cesc. Això que acabes de dir ara, això, has de convertir una cama en un braç...
Sí, el Messi... les cames dels futbolistes són com braços. Aleshores, el difícil no és això, sinó posar el pes en l'altra cama. Per exemple, per xutar, disparar... Tu tens que poder tindre el cos amb desequilibri, que això seria com la dansa contemporània, el limón, etc., amb un eix totalment fora de lloc, i has de poder alliberar una cama perquè tu puguis percutir amb qualitat. I si la pilota surt alta o baixa, no és per la cama que dispara, sinó per on te tens el pes i la cama que ho suporta. Tot això és igual en la dansa, el més difícil de la dansa. Però nosaltres ho fem per uns motius expressius, per uns motius d'explicar unes històries, de seguir una música, etc etc. I els futbolistes ho fan per la pròpia idiosincràsia. Llavors em podria estar aquí estona. Però diguem-ne que és aquestes històries. I es plasma físicament, es realitza amb que a darrere hi ha una pantalla en la que hi ha imatges del Futbol Club Barcelona de l'època del Rijkaard, Guardiola Tito Vilanova, que jo he editat amb el Jordi Morató durant 2 anys, em vaig passar editant aquestes imatges, a partir d'aquests criteris que et dic d'una estructura dels anàlisis de les estructures del futbol, i nosaltres...
Aquest perdó de Mediàpora el va tenir molt a veure perquè tenia tot l'arxiu...
Exacte, o sigui, el senyor Robles em va deixar utilitzar les imatges sense cobrar-me res.
Oh.
Sí? Aleshores, nosaltres estem a davant i contestem, estem fent coses amb dansa que estan relacionades amb les mateixes temàtiques, no? I entremig hi ha 3 intermediaris que són la llum, que és molt important, el vestuari i la música. I aleshores amb això creem aquest conjunt. És un espectacle molt viu, molt efervescent, jo crec que té molta vida. És un espectacle que per veure'l complet el tindries que veure 2 o 3 cops, perquè passen moltes coses a la vegada. Llavors, a vegades l'espectador s'estressa una mica, perquè hi ha el tipus d'espectador, per exemple, l'altre dia ho vam fer a les escoles, a Sabadell, els nens no s'estressaven gens, o sigui, els semblava natural. I veien la pantalla i el que fèiem nosaltres, i escoltaven, estaven sobrats ells. Però, clar, a vegades les persones que venim d'un món més unipuntual, doncs a vegades les persones ho volen veure tot i aquí tenen el seu número 2, són pantalla i dansa, a vegades els hi costa i s'han de relaxar. O sigui, és un espectacle que t'has de relaxar, has de disfrutar, mirar el que vulguis, sí? Però té molta exuberància. I llavors pues, estic molt content que està funcionant bé. I...
Vam començar al Teatre Nacional, vau estar, em sembla que 10 dies?
Sí.
10 dies i després anar fent gira, que encara no ha acabat.
Bueno, ara, per exemple, estem fent una gira per Catalunya i estic molt content que els teatres de l'Associació Transversal s'han posat d'acord. Vam fer la roda de presentació de la premsa de la gira al Camp del Barcelona, a la Sala Mitjans, i estic molt content que s'hagin pogut posar d'acord, que puguem col·laborar. Pues, l'altre dia estàvem a Manresa i estava el teatre ple, hem estat a Mataró que estava el teatre ple...
Aneu a Olot ara.
Ara anem a Olot
divendres. I el diumenge esteu aquí.
I el diumenge estem aquí, pues a mi em fa molta il·lusió. Jo el que faig és... Jo ballo per compartir-ho amb els espectadors. Si els espectadors no veuen amb la seva creativitat art, l'art no existeix. I el que vull són referents, busco referents culturals que ens permetin d'alguna manera somiar, estar junts, compartir, utilitzar aquesta eina que és l'art, no?, per somiar desperts i regenerar. És com reiniciar-nos a l'ordinador de les nostres persones. I aleshores el que jo busco són temes, coses, no? El que jo vull és que l'espectador, quan surti, percebi, pugui noti més la dansa, el moviment. Això és el que jo vull, a través d'aquesta associació.
Quina experiència has tingut amb resposta? Perquè aquest espectacle, el fet que tingui aquest títol, doncs comporta amb tota seguretat que va gent a veure l'espectacle, que no és l'habitual de la dansa, que no és aquell que està acostumat a anar i que segur que si dius Gelaveres a Zobardi, automàticament doncs hi va, això, amb tota seguretat. En canvi, aquest espectacle segur que hi ha gent que hi va... Ha rebut algun tipus d'input? T'ha tornat alguna cosa especial?
Bueno, doncs tinc bastant exemples de gent que no van mai a la dansa perquè els agrada el futbol, que hi han anat i que han sortit contents, no? Doncs a mi això em fa molta, molta il·lusió, però també em fa il·lusió, curiosament, com a aficionat al futbol, que hi ha gent, amics meus de la dansa, que no els agrada gens el futbol i em diuen, home, mira, això del futbol no està tan malament. O sigui que és doble alegria per mi.
I algun comentari allò que t'hagi quedat, alguna persona que hagi dit, escolti'm, això, pues jo no hi havia vist mai aquest tipus de dansa i em quedo amb ganes de tornar-hi.
Home, ara mateix no me'n ve cap al cap, però el que sí que et digui és això, no? Que curiós, que interessant, no? Vull dir, no ho hagués pensat mai, coses així, no?
Fora de Catalunya heu fet també alguna sortida?
Ja hem anat a Donosti, hem anat, per exemple, a Saragossa, a la tardor tenim una gira pel País Basc, i poquet a poquet vam estar a Hong Kong a fer una primera presentació i poquet a poquet espero que vagi fent el seu recorregut.
Home, el pes del, en aquest cas del nom del Barça també, per poder sortir a fora a l'exterior, també tindrà la seva
el Barça sent, també doncs és una marca
segur,
mundial.
Segur que sí.
Tot ajuda.
Què diries a la gent, ja ho has dit pràcticament, a la gent per poder venir aquest diumenge a veure l'espectacle, però pots afegir alguna cosa de dir...
Bueno, voldria afegir que té una gran música, té un gran vestuari, una gran il·luminació i també, sobretot, la companyia de ballarins és d'una gran qualitat. O sigui, per exemple, jo els deia l'altre dia als ballarins, heu de disfrutar, hem de disfrutar. O sigui, en els anys 70 o en els anys 80 era impensable que poguéssim tindre una companyia d'aquesta qualitat, uns professionals d'aquesta qualitat. en el sentit de tenen una formació, són molt polivalents, i els meus ballarins fan ballet, fan hip-hop, fan contemporani,
fan un Sant Cugatenc, sí, dins del ballarín, sí. Lluc Fruitós.
Vull dir, el Lluc, vull dir, però vull dir-te, pues, és una companyia d'una gran qualitat. Per mi l'important és la dansa, vull dir, els diferents estils, les diferents famílies són la riquesa, la seva riquesa. És com els diferents menjars, no? És la seva riquesa. Lo important és la qualitat de la dansa, que sigui bona i que ens alimenti.
Això està molt bé. Seguirem. Escoltàvem una música que també hi participa a Borja Ramos, però a més hi ha la col·laboració d'en Carles Santos, amb el que tu també has treballat molt, molt, molt.
Molt, sí.
Cesc, a veure, què passa? Hi ha un noi de 16 anys o 17 anys que un dia una amiga seva el porta a un lloc que ella va habitualment, que hi ha una jove en aquell moment, bastant jove, que es diu Anna Maleras.
Exacte.
I... què li passa a aquest jove quan arriba allà?
En aquella època no hi havia pràcticament nois que es dediquessin a la dansa contemporània o al jazz, fos, no? Llavors l'Anna sempre estava allà clavant el cervó, el primer que trobava. Llavors em va insistir molt i vaig anar a veure una classe, i aleshores la que vaig veure una classe em va fascinar i ja no he deixat de ballar mai més. O sigui, sempre dic que l'Anna Maleras em va posar el... venent el cos, no? I en li agrairé sempre tota la vida.
En aquest cas és una cosa positiva.
Molt positiva per
positiva.
Mi.
Però què vas sentir? Que tenies necessitat de... Perquè tu continuaves jugant a futbol, continuaves, evidentment, estudiant, és a dir, però a la vegada va
començar... I aleshores encara estava en el batxillerat, no? Jo, no, o sigui, això ja ens allargaríem, però jo de jove, ja als 14 anys, tenia unes teories una mica complicades i volia fer dues coses. Una dins del territori de lo que jo ni dic, recrear la naturalesa, i vaig decidir estudiar arquitectura, o sigui, creant-se un entorn, i l'altra és el que és el món del somiar despert, que per mi seria la poesia, el cine, tot això, i em vaig trobar amb això i vaig decidir que m'agradaria fer la dansa. Volia fer les dues coses, jo volia fer jardins, però va arribar un moment que ja no donava prou de mi i llavors em vaig tindre que decidir i em vaig decidir fer-me ballarí.
I vaig escollir...
Perquè ballant no hi perds mai, vull dir, perquè estem condemnats a ballar tot el dia. Llavors, pues, bueno, ja m'hi vaig quedar.
Diria que després hi ha un altre moment important a la teva vida, que és quan decideixes anar-te'n a Londres.
Bueno, a Londres hi vaig anar ja amb l'Anna, quan era al principi, a estudiar, no? I vaig descobrir un dels meus mestres predilectes, que és el Matt Mattox.
Mattox, sí.
I, bueno, pues, moltes coses, però també anàvem a París, anàvem a Alemanya, sobretot els cursos a Colònia, i bueno, jo he vist a la Pina Baus a l'any 70 i pico, vull dir. Aleshores, pues, bueno, em va anar fascinant. I després, per mi, el moment clau és el 78, que és quan me'n vaig a viure a Nova York.
A Nova York. I estàs dos anys.
Dos anys, sí. I que va ser per mi, jo sempre deia que me n'anava a Nova York a prendre mesura de mi mateix, perquè jo estava aquí pues, fent els meus invents i no sé, llavors deia, bueno, què passa, no? Llavors vaig així. En aquell moment a mi em fascinava, per exemple, el Cunningham, em fascinaven tots els postmoderns, que jo coneixia només a través de fotografies. Jo coneixia el Cunningham per unes fotografies que em va passar la mare d'un amic meu quan va actuar a Sitges. Sí? Que va vindre a Sitges perquè... el Brossa va invitar el Cage. Aleshores, pues, bueno, me'n vaig anar a Nova York amb aquesta gran il·lusió. Llavors vaig arribar allà i em vaig trobar que a Nova York estaven en el postmodern de segona o tercera generació, quan jo anava, venia d'un món totalment emocional i apassionat i mediterrani. Al principi va ser una mica un xoc, però després vaig decidir, home, pues, bueno, hem de formar part d'aquesta comunitat i aportar. I bueno, al final pues, a Nova York ja he actuat a molts puestos, tinc crítiques del New York Times, del Village Voice, del que vulguis. I vaig estar allà dos anys treballant i per mi va ser molt important perquè em vaig donar compte d'on estava, però va arribar un moment que tenia que decidir-me o em quedava a viure allà o tornava. I llavors vaig decidir tornar perquè jo crec molt en una cosa que jo ni dic, la diversitat informada. És a dir, jo crec que hem de saber el que passa a tot el món, però hem de tindre la nostra pròpia identitat. Uh-huh. So, he entregat la meva vida per intentar que Catalunya tinguéssim el nostre propi petit patrimoni. Un patrimoni, si tu vols, provincià, no serem París, però jo vull tindre l'honor, i crec que el tinc, jo i molts companys que hem treballat molt, per poder tindre la nostra petita personalitat. Llavors, a mi, jo volia crear patrimoni, volia crear model de ballarí, models de ballarí, perquè avui en dia han de ser ja models i flexibles i oberts, i crec que, doncs, ho he fet, he tingut la sort de treballar a la Xina, al Japó, mig món, però sempre he tornat aquí a intentar crear cultura. Per desgràcia, doncs, no hem aconseguit moltes de les coses que la meva generació i moltes generacions anteriors hem volgut fer, perquè el nostre país no és capaç, com a conjunt de societat, tots els estaments que la formen, de generar el suficient força, concentració, energia, recursos per establir les coses com cal. I això per mi és una decepció, però bueno, jo seguiré treballant fins l'últim moment. Però a Catalunya, per exemple, amb danses, si tu t'hi fixes, qualsevol cosa, qualsevol moviment que hi ha hagut en el món de dansa, hi ha hagut algú a Catalunya que ho ha fet.
Que ho has fet, és veritat.
Des dels Llongueres, que venien els ballets russos, doncs van sortir el Tena, van sortir el senyor Magrinyà. És a dir, qualsevol moviment que hi ha hagut al món, aquí hi ha hagut algú que ho ha fet. L'únic que és que després ja ha lograt tindre un segell, tindre un patrimoni, com té avui en dia el Barça, no? Si tu ets un jugador de la cantera, no comences de zero. És com si fossis ja una mica el Messi, perquè vens de la mateixa cantera. I el que volia és que un senyor català jove d'ara pogués dir, mira, doncs jo vinc d'un lloc que hi ha hagut aquest senyor i aquest senyor i aquest senyor. Com ara un jove coreògraf alemany, doncs ja no comença sol, comença amb la Pina, comença amb el Gerhard Bonner, comença amb la Mary Wigman, comença amb el Harald Kreutzberg, aquest és austriac, en fi, tenen ja un patrimoni.
No? Tu vas tenir també una experiència, en aquest cas, a Berlín, perquè en un moment determinat, sembla que a Aix-en-Provence vas conèixer a una persona i a partir d'aquest moment...
Ben informat.
A partir d'aquest moment vas anar a Berlín i vas fer residència.
Sí, jo he sigut corresident en un teatre de Berlín, que és el Hebel Theater, que és un teatre molt important, dirigit per la Nella Hertling, que és una persona clau a la dansa alemana. I doncs, hi vaig estar 15 anys amb la Lídia, vam estar corresidents en aquest teatre, al mateix temps que estàvem corresidents.
15 anys es diu molt aviat,
I jo he ballat pel president de la República, o sigui, jo he representat el Teatre Hebel amb una trobada que va organitzar el president de la República per recaudar fons per suport al teatre. O sigui, el president de la República d'Alemanya va invitar una carta a les forces polítiques, sobretot econòmiques, el director de la Mercedes i tal, i els va dir, veniu, veniu. Vengueu a veure aquesta funció de promoció del Hebel. No? Clar, hi van anar, perquè els invitava el president de la República. I representant el teatre vam sortir el Santos, que també hi era, i jo, i una cantant francesa. Vull dir-te, per mi ha sigut extraordinari aquesta... Però, bueno, avui he tingut la sort pues, de treballar, ja et dic, fer produccions al Japó, a la Xina, a Bolívia, jo què sé, a moltes parts del món, a França, Alemanya, Anglaterra, etc.
Ai, senyor Cesc, oi, mira, jo sentint-lo, quin honor teniu convidat així avui.
Jo estic convençut.
Miri, justament, això que deia, de que la singularitat, no?, i la identitat és el que ens fa més universals, que sí?
Correcte.
Llavors, jo li volia preguntar, perquè jo crec que vostè ha estat el primer coreògraf que ha posat la sardana en dansa contemporània, que sí?
No ho sé, o sigui, sempre hi ha algú que ho ha fet abans, però diguem-ne, el que sí que et puc dir és que jo crec en la dansa folklòrica, la d'aquí i la d'arreu, i sempre he treballat, o sigui, ara per exemple estic treballant amb un grup basc que fan dansa basca, i sempre he cregut i intentat apoyar sempre la dansa catalana, i aleshores vaig tenir l'honor de poder fer aquest espectacle sobre la sardana, que em va agradar molt. La sardana en aquests moments és una gran desconeguda, no coneixem la història de la sardana, i en aquests moments és molt difícil, per una sèrie de fenòmens històrics, la sardana està segrestada per la història. Llavors no ha pogut evolucionar com per mi tindria que evolucionar. Inclús aquí a Catalunya tenim els sardanistes i l'esbart, vull dir que ja és una cosa bastant curiosa. Que té raó de ser, perquè la sardana, en el que s'ha convertit la sardana de competició és una cosa molt difícil, molt difícil. Però en fi, estic molt orgullós d'haver contribuït una miqueta, si puc, si he sigut capaç, en aquest món. Però vull dir... O sigui, els Melos i companyies eren contemporanis, també.
Sí, sí, és veritat.
Aquestes divisions a mi no em preocupen. O sigui, són línies herències culturals que no s'han ni de barrejar, ni menysprear, ni fer un lío, però que són unes enriqueixen les altres. I tot el que ara és una cosa que ja té una entitat, en el seu moment era contemporani.
I tant.
Les puntes eren contemporànies. Després s'han fet clàssiques.
Molt bé.
No, i que és veritat és que tu sempre has fet un tipus de creacions, de coreografies, on en molts casos has fet aquesta barreja, aquest intent de no fer aquests compartiments estancs, no? Sinó tot el contrari.
Sí, jo sempre dic, la dansa, jo dic, és evitar el cos amb el cor i la ment. Aquest moviment passa a ser dansa quan ho perceps, quan tens aquesta sensació de que a la vegada ho estàs vivint des del cos, des del cor i de la ment. Aquest acte de consciència ho fa dansa. I per mi es fa art quan el que ho fa i el que ho rep, si no el que ho rep no li passa, no funciona, ho percep com un somni compartit en estat de vigília. Sí? Aleshores, per mi la dansa sempre té que estar nutrint-se de la vida. L'art no es pot separar de la vida, però al mateix temps té una especificitat, que és el que li permet fer la funció del somni, reparadora. Sí? El que passa és que tu, com a persona, t'has de poder convertir en somni. I això és la tècnica, això és el que no pot fer tothom. I no perquè tinguem un valor, deia el Komar Svami, un artista no és una persona especial, cada persona té que ser un tipus especial d'artista. No està separat, tot pot ser cultura. Aleshores, dintre d'aquest context global, jo treballo per establir, per donar vida, per nodrir, sí? Una mica, tornar una mica a la cultura el que m'ha donat a mi. I això ja m'ho deia el Cunningham, diu, pot ser ballarí, em deia, si tu ets capaç de tornar a algú, contribuir una miqueta a la família de la dansa. Sí? Jo estava desesperat, me'n recordo, estava dinant amb el Cunningham i li deia, ostres, és que estic molt cansat, jo tinc cansanci crònic. I aleshores li deia, no puc més, és que és molt complicat. I llavors li dic, val la pena, això? I em va dir, continua per dos motius. Un, que t'ha d'agradar. I això li vaig dir, sí, això no tinc problema, que m'agrada. I la segona raó que em va dir per continuar és que si creia que jo que tenia alguna cosa per contribuir a la família de la dansa. Això ja em va preocupar una mica perquè no ho sabia, encara no ho sé. Però aquí estic.
Jo, està clar que així, això no tenim cap dubte.
Jo vaig tindre una vegada una visió i exactament porto aquí un document que ho acredita, que diu tercera fira del teatre al carrer Tàrrega, 9, 10, 11, 12 de setembre de 1983. A la plaça Major, a la plaça Major de Tàrrega, aquell any, hi havia totes les diferents places, la plaça dels Albers, diferents llocs.
Sí, sí, sí.
I recordo perfectament que a la plaça Major, després d'haver fet tot el dia les activitats, aleshores eren els comedians els que, uh-huh, els que dirigien la fira i tot plegat, però dirigien, coordinaven una mica la fira. Jo vaig seure en una plaça mig buida, estava buida la plaça Major, i devien ser les dues a la matinada, aproximadament. I de cop i volta va sortir un home a l'escenari, sol, va començar a sonar una música i es va començar a moure. Jo vaig pensar, què fa? Què fa ara? Si no hi ha ningú, pràcticament, érem 8 o 10 persones. Però és veritat que, a mesura que passava el moviment es anava allargant, la gent anaven passant per allà i anaven asseient amb un silenci absolut. Era el senyor Sergi Alabert.
Home, és una actuació bastant... Me'n recordo perfectament, perquè era als principis de Tàrrega, es va espatllar el generador, i amb la Lídia vam estar allà aguantant fins no sé quan, i vam actuar, com tu dius, a les dues de la matinada, que estàvem absolutament corsacats, perquè de tanta estona esperant, sí. Però és una, jo la recordo com una actuació absolutament màgica, i sí. Persones, els que estaven allà, tothom se'n recorda, perquè va ser una actuació molt bonica. I és això de crear cultura. Jo me'n recordo, per exemple, me'n recordaré perfectament, vam dormir a les escoles, perquè en aquell moment el pressupost, sí, era absolutament minso. Vam dormir a terra amb un matalàs que no tenia més d'un centímetre, i me'n recordo que em feia mal la cadera després de l'endemà, organitzat pels comedians, que em van enredar anar cap allà. I ara, per sort, doncs, això és un festival que estan allà i que funciona. No?
I que funciona molt.
I bueno, és això, és anar fent cultura, poquet a poquet.
És aquesta, quan tu abans deies allò, aquest donar, des de la teva pròpia capacitat, la teva tècnica, donar, doncs jo t'asseguro que aquella nit a mi em vas donar molt.
Moltes gràcies.
Moltíssim. I seguirem una mica més parlant amb en Cesc, però passem a un altre camp. Aquesta és la música d'en Carles Santos per Belmonte, un dels espectacles més reconeguts, més coneguts i més reconeguts de tota la teva carrera, que precisament fa relativament poc, comemorant 30 anys, vau tornar a fer altra vegada amb la Lídia, i que jo recordo perfectament amb una, la primera edició amb unes grades inestables del Mercat de les Flors, quan no era ni molt menys el que és ara, amb la banda, amb una banda municipal, en fi, extraordinari. Quan sents aquesta música, quan recordes aquell moment, és un punt de sortida important a la teva carrera, és a dir, va arribar a aquest punt i va ser una mica llançament, també? Ho creus així o no?
Sí, jo he fet moltes obres, més de 150 a la meva vida, però a vegades hi ha obres que són felices. Jo sempre ho dic, perquè les obres adquireixen vida pròpia i tu no ho pots controlar. En aquest cas es va crear una conjunció entre el Carles, el Frederic, la Lídia i jo mateix, que va ser màgic, vull dir, no, ens va sortir bé, vull dir que es va estar fet molt ràpid.
El Frederic Amat, vols dir?
El Frederic Amat, perdona.
Sí. No,
està fet tot molt ràpid, i els propis ballarins, no? Però va ser una obra molt, molt feliç, i té una força molt, molt especial. Amb el Carles ens vam conèixer, curiosament, a Nova York, i llavors, doncs, bueno, després vam fer aquesta obra, i va significar un gran èxit i em va ajudant a mi. Jo, com a creador, si a mi m'agrada molt el flamenc, però jo no sóc un ballarí flamenc, no? Jo, però si tu ets espanyol, sí, que encara ho som d'alguna manera, doncs l'estigma i la potència és el flamenc, que és una forma de dansa realment extraordinària. Llavors jo volia contribuir, perquè t'ho dic quan estàs sobretot a fora d'Espanya, no? O sigui, tu te'n vas al Japó i tu dius que ets d'aquí, de Barcelona, encara que siguis de Barcelona, és el que volen és que facis flamenc. Sí? Aleshores, per lo que et deia abans del patrimoni, totes aquestes coses. Aleshores, pues, bueno, era com el meu exorcisme, no? I va ser una obra que jo li tinc una gran estimació, i, per exemple, la partitura del Santos també era de les primeres que hi feia, sí, una banda gran,
sí,
i crec que va tindre un gran èxit. La Lídia està esplèndida, penso que el Frederic li va quedar una cosa, i bueno, hi ha obres a lo llarg de la vida, els uns un ca, algunes que hem fet que tenen aquest grau que els hi cau a sobre i totes les coses van juntes. En canvi, n'hi ha altres que tots són entrebancs, que normalment són les que aprens, i que jo ara, que han passat els anys, són les que més m'agraden.
A més, el Santos, en aquest cas, com a castellonenc, doncs això de tenir una banda, era extraordinari, perquè...
A Barcelona ho vam fer amb la banda de Barcelona, però també ho fèiem originalment, ho fèiem amb la banda d'això d'Amposta, no? Sí. Que era una banda amateur extraordinària. Sí. I per ell, doncs, era... No sé, nosaltres abans ja havíem fet una cosa en banda pel Desfigurat, que és una obra sobre l'art romànic.
Sí, sí.
Però, bueno, aquesta va ser una obra, com tu dius, clau de la meva carrera, i després la vam fer servir una mica pel compleanys, i vaig poder-ho fer amb 9 ballarins fent de toro, perquè en la versió original només en vaig poder pagar 4, i en la versió final n'hi ha 9, que és el que tindria que ser, o quan vam fer, per exemple, la Bienal de Lyon, que també ho vaig fer amb 9 persones, i que és el que tindria que ser, però que en aquell moment no vaig tenir diners.
Parlem d'una altra cosa, Cesc.
Vinga.
L'enigma del moviment. Explica'ns una mica això.
Bueno, l'enigma del moviment, jo tinc una vessant pedagògica que a mi m'interessa moltíssim, i és del tipus de coses que us parlava abans quan us deia que dansar és evitar amb el cos el cor, evitar el cos amb el cor i la ment, no? O sigui, jo crec que les persones estem condemnades a fer això i li podem treure partit o no. La societat actual ens vol partir, ens parteix, i estem massa en el cos o massa en la ment. A mi m'agrada que hi hagi aquest equilibri. Jo crec que quan estem en aquest equilibri pensem millor, funcionem millor, i més enllà de les ideologies de cadascú, la vida adquireix una qualitat. Som el resultat de tots els moviments que hem fet a la nostra vida. Si els moviments que fem estan mal fets, acabarem corsecats, acabarem secs. Sí? Aleshores, a mi m'interessa molt aquesta dimensió pedagògica, sempre m'ha agradat tota la meva vida, i m'agrada exercir-la tant en el terreny del món de l'art, dels artistes, que m'apassiona estar amb els meus companys de professió, com en el món de la dansa en general, sí? Utilitzar la dansa per la vida. O sigui, és clau saber caminar, saber-se sentar, saber-se aixecar peses, saber estimar-nos, saber, diguem-ne, abraçar-nos. O sigui, hem de saber totes aquestes coses, fer-les amb gust, com saber menjar bé. I aleshores, doncs, dedico moltes. I en aquest cas, l'enigma de la dansa és el títol genèric que dono amb algunes de les conferències que dono, sobretot classes que dono.
Però ho planteges com una activitat social.
Una activitat social pel benestar, pel coneixement, per la salut, i ara actualment estic intentant trobar recursos perquè em vull fer un llibre digital, vull fer un llibre digital que es dirà també la dansa com a eina, que és una variant que utilitzo a vegades, en la qual vull posar-lo, que estigui públic, que estigui en la red i que la xarxa, i que la gent el pugui fer servir per indagar sobre... M'agradaria explicar les coses que m'han costat 40-50 anys de donar-li voltes amb paraules senzilles i textos curts que la gent pugui utilitzar per el que vulguin, no?
Però tu ho fas, o sigui, aquesta activitat la fas regularment en diferents espais, suposo.
Sí, això com que no ho faig d'una manera continuada, perquè no tinc una col·laboració amb un centre, que ja m'agradaria, però no tinc una col·laboració fixa amb un centre. Aleshores ho faig quan em surt. Per exemple, ara estic col·laborant amb una escola de Ripollet que es diu El Martinet, que és una escola molt interessant, que treballa, és de primària, i aleshores estic donant classes als mestres d'aquesta escola. Llavors em van invitar i m'han anat un dissabte sencer. Tots els mestres, els 20 i tants mestres d'aquesta escola, van vindre a prendre una classe amb mi. Sí, és una escola d'aquestes sumament obertes, amb què no tenen horaris, amb què els nens es creen els seus programes, etc. Però llavors a mi això m'interessa molt, però o sigui, estava cansat, o sigui, per mi el dissabte que podia descansar, anar-me'n allà 5 hores a treballar amb ells, no és hi ha una part que és un esforç, però quan estic allà se m'oblida, perquè a mi m'interessa que la dansa estigui a l'educació. Jo voldria que de tant en quant s'apartessin els pupitres i que la gent estudiés matemàtiques, idiomes, història, teatre, ballant, o sigui, i que això ho féssim regularment. No només de tant en quant, que també, pues les, jo que sé, sobretot les nenes poguessin, per exemple, fer ballet, que això també ho trobo meravellós. Però, a més, a mi m'agradaria que estigués en el nucli dur, o sigui, en el nucli dur de l'educació. Com podem entendre matemàtiques si no entenem la geometria, si no entenem l'espai? Com podem aprendre un idioma si no sabem fer teatre? Vull dir que és impossible.
Ai, això, veu? No, estic totalment d'acord amb el senyor Gelabert. A més, aquí a Sant Cugat estem farts de les mamàs que porten les nenes amb el monyo. I que sí, que van perquè la nena li fa gràcia, la nena està farta, perquè allò no està ben muntat. Sap què vull dir, no? Les escoles aquestes de ballet per a niñas bien, que també es porta això. És que sí, bueno, senyor Gelabert, una
molt,
mica.
Això també està molt bé. O sigui, per mi que vagin a estudiar ballet ho trobo meravellós, i que les nenes utilitzin aquesta il·lusió per fer-ho ho trobo meravellós. Però, vull dir, lo interessant és en general, i estaria molt millor que poguéssim estar dins del nucli dur. I a vegades a mi em queixo, per exemple, que hi ha algunes mestres de ballet que si no fas ballet ja no envien a les seves alumnes, cosa que em sembla estrany, perquè els meus ballarins, per exemple, fan ballet, són gran, alguns d'ells han ballat amb el Roland Petit, posem per cas, no? Però com que és dansa contemporània, ja no ho van a veure, que és una cosa ben estranya per mi. Però ja us dic, per mi l'important és la dansa en general. I tu ensenyant ballet amb les nenes els hi pots ensenyar tot. Sí, el que interessant és que hi hagi obertura, però a mi el que no m'agrada és que estigui sempre com una cosa extra, allò que s'ha de fer extra.
Clar,
per exemple,
clar.
D'estudiar ballet, estudiem-ho dins clar. De la...
Ara pensava que això que deia abans de que tots els mals gestos o el mal moviment que portem al llarg dels anys, no, ens delata i ens va condicionar la resta de la vida, no? I pensava en casos concrets, això del moviment. En casos concrets de figures públiques, personatges públics que estan d'actualitat, per exemple...
Vigili el que diu, eh,
no,
Isabel?
No pateixi, ja sap que a mi m'escolten, mare meva.
Estàs a la comissió de la taula...
Sí, per això que ja estic espiada, ja estic fitxada per aquests dels espies aquests a Madrid. Bueno, aquella, la Rita Barberà, per exemple, aquella dona quan camina balanceja com un tossut, que sí? Després el moviment de cap, i ara que li està passant tot això... No s'hi han fixat?
Ara té un moviment diferent des de l'última.
Bueno, alguna cosa la delata, eh? Després penso, aquell altre, Pablo Iglesias, aquell noi amb l'esquena, aquell noi no aixecarà mai, no farà mai res, perquè la seva posició corporal ja és d'anar cap avall. Pot ser això?
Jo tinc una mica... tot està relacionat a la vida, no? Jo tinc una visió deformada i, quan veig a les persones, d'alguna manera veig les seves coreografies. Sí? I a vegades, és millor no dir-ho, però en les coses està el reflecte. Per exemple, el Pablo Iglesias, si fixes, el que fa és que separa molt els peus. Ell té una posició que té com que apuntalar-se abans de parlar. Llavors no diré res més.
De veritat, obre les cames, sí que ho fa.
Cadascú té la seva pròpia...
Sí.
L'ideal en el moviment és que hem d'estar, per exemple, estar erguits però no apretats. Sí, hem d'estar com en una posició... O sigui, ens passa que apretem massa o ens deixem anar massa, llavors creem com nusos, creem zones que es perd la mobilitat. O, al revés, coses que es queden com abandonades, que deixen d'estar presents, no? Llavors, el que és important és que hi hagi, que es mantingui aquesta mobilitat en comunicació amb el nostre propi, amb la nostra pròpia emoció. El qual no vol dir que tingui que haver-hi un sol model. O sigui, cada persona té el seu cos i té la seva estètica. O sigui, una persona petita, grassa, alta, pot bellugar-se bé. Escolti, no hi ha un model.
I ara una altra pregunta, perquè això m'està interessant. Això pot ser un reflex dels bloquejos mentals o a l'inrevés?
Sí, les dues coses a la vegada. O sigui, el cos bloqueja la ment i la ment bloqueja el cos. Vull dir, necessitem les dues. I també sempre l'emoció. I si volguéssim ser més fins, la percepció, les diferents capes i sobretot al final l'esperit, del qual avui en dia quasi no se'n pot parlar, però que és l'autèntic guerrer, és l'autèntic essència de tot això, però vivim en una època, per desgràcia, molt. A mi el que més m'interessa, en el fons, és l'esperit. Jo voldria desaparèixer en un escenari.
Ara, parlàvem abans, comentaves el tipus de col·laboració. Va fer una col·laboració amb Gloria Rognoni, amiga nostra, i el grup Femarec fa un parell de mesos.
Fa molt poc, sí.
Fa molt poc.
Sí, a mi em semblen un grup extraordinari i els hi tinc un gran apreci al llarg de la meva vida. Doncs, he tingut la sort, doncs, per exemple, al Festival d'Edimburgo vaig fer un espectacle, que és un dels millors espectacles que he fet a la meva vida, amb grups que com el de Femarenc treballen regularment al llarg de l'any utilitzant la dansa, i són gent amb el que n'hi diuen learning disabilities, o sigui, dificultats d'aprenentatge, i en aquell cas em vaig passar molts mesos amb ells i vaig poder-ho comprendre, i per mi és extraordinari veure aquests nois del Femarenc el que fan, és extraordinari, però sempre que puc col·laboro amb ells. També he pogut treballar amb gent d'escoles difícils, he pogut treballar amb gent que tenen Parkinson, i cada un d'ells m'ha ensenyat una mica que els nostres límits mentals són molt estrets i que la dansa és universal. Aleshores, a mi m'agrada molt poder treballar. I el que m'agrada en el seu cas és que això ho fan com una activitat regular. Sí. Ells són autèntics, són professionals dintre del seu territori. A mi el que no m'agrada, per exemple, és que perquè una persona té una discapacitat, pot ja per si, clar, tu ja te la mires d'una altra manera, però per mi no vol dir que estiguin fent art encara. No sé si m'explico.
Sí, tant.
I aquí hem d'anar amb cuidado. O sigui, ser artista té unes parts molt boniques, però també parts perilloses. M'entens o no? Llavors hem de saber on estem. No tot és art. No tot té que ser art, però tot pot ser art.
I aquest
salt el fa una cosa molt interessant, que és el nostre ofici, l'ofici del que ho fa i l'ofici de l'espectador. Si l'espectador no és un artista, l'art no existeix.
L'experiència en Femarec, jo he comprovat aquí que ha passat pràcticament totes les seves
creacions,
obres.
Sí.
I és que en molts casos te n'adones com l'espectador, un espectador normal, a mesura que va avançant a l'espectacle, va canviant la seva percepció dels que estan a dalt.
Ho entenc.
Ha entrat en una idea, un prejudici.
Exacte.
I una vegada allò porta 20 minuts, 25 minuts, 30 minuts, te n'adones com la percepció és diferent. I està veient que el punt aquell de normal a normal, que tenim tanta tendència dos plegats a fer, doncs es va modificar. Però una altra cosa, Cesc. Tens a punt un espectacle, tens diversos, en tens tres, m'has comentat abans.
Sí, tres.
Però n'hi ha una cosa, hi ha una que es diu Escrit en l'aire.
Escrit en l'aire, sí.
I llavors aquí tens una col·lusió. Jo vull llegir una frase que diu ballar és habitar el cos amb el cor i la ment.
Sí.
Ballar és viure simultàniament amb el cos, el cor i la ment. Quan ballo, estic ple de paraules.
Exacte, en aquest cas m'he plantejat aquesta col·laboració que estic fent amb el Moisés Maiques, un director de teatre d'aquí, del nostre país, i amb aquest dramaturg i pintor que es diu Valerno Barina, que és un home que és com un... és capaç de revolucionar el llenguatge, que ha modificat inclús el francès. Llavors, jo sempre dic, la potència de la meva dansa depèn de les paraules que l'emplenen per dins i de les emocions que la porten per dins, no? Que són com el seu motor i la seva qualificació. Llavors, per sort, a vegades estan balades. O sigui, la gràcia i la potència i el trama de la dansa és que estan balades pel cos i tu no les sents. Llavors, nosaltres estem acostumats, com a espectadors, a tindre la seguretat de la paraula. La paraula és molt traicionera, però ens dona una seguretat. Ah, mira, estan parlant pues, d'amor, o estan parlant de la mort, o estan parlant de flors, el que sigui, no? En canvi, la dansa no tens aquest ancle, sí? Aleshores, a mi això sempre m'ha fascinat, en el bé i en el mal, sí? Aleshores, en aquest cas, per primera vegada, faig una cosa que no he fet mai, que és que ballaré i al mateix temps diré paraules d'algunes de les possibles paraules que acompanyen per dins aquest moviment. I en lloc de fer-ho amb les meves paraules, que serien poc interessants, ho faig amb les paraules del Valer. No? Llavors jo puc fer, pues, no sé, entro, obro els braços i faig un gran moviment així ampli i dic, em dic Caín del Tub. Sí, és molt diferent si faig només el gest o si a més de que el faig dic em dic Caín del Tub.
Sí. Hi ha imatges també de Novarisa?
No, en aquest cas estic jo, ell, i tenim uns objectes que ens està fent el Toni Giró que serien com els intermediaris, són uns petits objectes molt simples, sí, molt neutres, però estic jo, la paraula, i la música que també em farà el Borja, que surt de la paraula, la música sortirà de la paraula. Però llavors per mi això és una experiència única i també pel públic que em pot venir a veure. I aleshores, pues, bueno, jo estic molt content. Ja que no es poden fer certes coses, com a mínim em puc permetre el luxe. Jo fa que estic treballant això amb el Moisés i el Valer des de l'any 2013. O sigui, em puc permetre el luxe d'investigar. O sigui, per mi és un repte, no ho he fet mai, no sé què sortirà, però em fa molta il·lusió.
Està previst en el grec d'aquest any.
Aquest mateix grec, sí, això està produït pel Festival del Grec i ho presentarem en el Teatre Lliure, dins del Festival del Grec, el mes de juliol, primers de juliol.
Bueno, ja en aquest moment emplacem a tothom perquè segur que serà una experiència digna de viure's.
No ho sé, però... No, jo
estic convençut de que sí. Estic convençut de que
gran
sí.
Estímul. I una altra cosa, i això d'agafar altres esports, perquè ara penso, l'atletisme, per exemple, quan fan allò del tiro de la jabalina, aquell moviment, que això també es podria fer amb altres esports, això del futbol.
Es podria fer amb qualsevol, però com et dic, el futbol té una cosa molt particular, que és que es fa amb els peus. Llavors, hi ha una sèrie d'elements que hi ha pocs esports que tinguin. I l'altre element important és que jo he jugat com a esportista, el que he fet és jugar a futbol, i a més tenim una cosa que és el Barça, que a mi em sembla... O sigui, el que fan els jugadors del Barça aquí és extraordinari, és d'una complexitat psicofísica. O sigui, el que fa, per exemple, el Xavi en l'espai, amb l'espai, a dins d'un terreny de joc que és pla, o sigui, nosaltres ho veiem amb la tele, però quan tu estàs en un lloc pla, o sigui, dominar la geometria simultàniament que tu estàs fent coses en directe en un temps, això és molt difícil... o el que fa el meu preferit, que era el Puyol, pues, o sigui, el Puyol s'adelantava a el que feia el delanter. O sigui, és més bo, en realitat, que els delanters. El que passa és que, bueno, els pobres defenses no els hi fan cas. Però
sí,
o sigui, el
són.
Puyol era extraordinari. Feia una espècie... I després tenia una relació psicofísica amb la seva musculatura extraordinària, perquè tenia una velocitat de reacció, o sigui, fa unes acrobàcies increïbles, i amb unes velocitats increïbles.
Bueno, vostè ja sabrà, senyor Gelabert, que la Lliga està fatal per tots els altres i ja sap que vostè és part dels culpables, eh? Perquè, clar, tots volen fer un espectacle amb el senyor Gelabert, sap? Aquell el Ronaldo, ai, el Ronaldo, sí, Ronaldo diu... Aquell que és tan xulo.
Aquell
està, que és, mossega les ungles.
Bueno, se'ns acaba el temps, Cesc. Podríem continuar molta estona. Aquesta és la veritat.
Moltes
Però
gràcies.
Espero que tinguem ocasió, en una altra ocasió també, de tornar-hi i continuar parlant.
Moltes gràcies.
T'agraeixo altra vegada que siguis aquí. Ara jo tinc una llista de premis que has guanyat, però penso que no cal, perquè amb tot que has explicat...
En el nostre país tenim masses premis.
Tenim masses premis.
No? El qual no és bona senyal.
Sí, però...
No és bona senyal, perquè un premi és més barat que tindre una companyia resident.
És veritat.
Pues i sí, això no és bona senyal.
Doncs tanquem-ho d'aquesta manera.
Però també estic molt agraït que m'han donat aquests premis i m'han ajudat a treballar.
A treballar. Moltes gràcies i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Potser sí que l'amor és igual per tots, encara que no ens ho podríem donar.
En el fons...
vegades l'únic que fa diferent una relació és la manera que s'acaba.
Els motius de la separació.
Les raons per deixar.
I la Mercè i el Fabi. Entenes el...
Escoltem unes paraules que són de 73 raons per deixar-te, el musical de Guillem Clua, que es farà el dia 18, divendres, demà, a les 9 de la nit al Teatre Auditori. I també al Teatre Auditori, evidentment, tindrem l'espectacle Futball, que en acabem de parlar ara, el diumenge a les 7 de la tarda, però a les 5 de la tarda hi ha un assaig obert per a aquelles persones que volien anar-hi i veure una mica com es prepara tot això. I espero que també estigui ple. Al Teatre de Mirassol, al Casal de Mirassol, el diumenge a les 12 del migdia, El silenci de Hamelin, amb Farres Brothers. És un espectacle familiar que funciona, pot funcionar molt bé. I jazz, com sempre, el diumenge a la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, tenim jazz. En aquest cas, un grup, un quartet, Tomàs Fosc Quartet, que espero que funcioni molt bé. I ens despedim, marxem. Fins la setmana vinent, no! Recordin,
no, la setmana que ve no, que vaig a les processons.
Ah, va un capirote, sí. Vostè, també?
Jo sí, no, ah. Jo vaig destapada.
Ah, va destapada.
Aquell dia em pentino bé, que em vegi tothom i vinga a caminar 4 hores.
Fins a l'altra setmana.
Doncs apa.
Adéu.
A fer penitència.
Que
adiós.
Vagi bé.